La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de deu del matí del dimarts 21 de març del 2023. Us saluda Albert Soler, bona mussa. Comencem la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Un moment per prendre el pols de la ciutat amb representants del que s'anomena Societat Civil de la Ciutat. Recordeu que totes les tertúlies es poden escoltar per la ràdio, l'FM, l'analògica, la de tota la vida, la de la rodeta, però també a través d'internet, a través de la web cugat.cat en directe, i podeu recuperar també la tertúlia posteriorment. Saludo ja els tertulians que ens acompanyen aquest dimarts a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat, l'estudi Ramon Bernils. Per un costat tenim a Sergi Baixas, periodista del Nació Sant Cugat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Juan Merino, veí de la Floresta. Molt bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre, periodista i escriptor. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I estem esperant a la Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau, que m'ha anunciat que arribava un palet tard, però que arribava. Per tant, comencem, però aviat arribarà. A veure, ahir vam tenir un ple molt llarg, oi, Sergi?
Oi.
Vam acabar molt tard.
Fins a les 10.
Fins a les 10.
No, estava escoltant, eh? L'estava escoltant.
Ets dels malalts que m'escoltes. No per feina, eh?
N'hi ha hagut que han acabat molt més tard, eh?
Sí, això no és res,
a les 10.
Els hem patit.
Fins a la 1.
Però sembla que era quan començàvem més tard.
Sí, exacte.
De fet, com que acabàvem molt sovint a la 1, els van avançar a les 4. I ara portàvem una ratxa de... que acabàvem... quarts de nou, les 9, sí. I, ostres, el d'ahir es va allargar molt. No sé si per efecte aquest precampanya, sí, que es van enganxar més a xerrar i a debatre els punts o no, això no ho sé.
Jo recordo lo que digo, Víctor, que allà a la plaça Barcelona havia acabat, a dia de la Floresta havien fet alguns xou i acabaven tard.
Sí, sí. Llavors, però és això, és veritat, començava més tard.
Sí, em sembla que començava a les 6 o a les 7 i llavors, clar, s'allargava tot bastant. Això és una simple
anècdota. Una pregunta,
anècdota,
que jo no hi entenc, eh? Sí. Però un ple es pot dividir en dos dies o no? O s'ha de fer el mateix dia sempre per norma?
Ara m'enganxes, però jo posaria la mà al foc que no es pot.
Ah, perquè si no, tampoc no passa res. Dius, clar, demà continuem. Els judicis passa això, no? També, sí. Dir, no sé, no, no...
No, jo suposo que és una qüestió de dedicació dels... O sigui, els que són professionals, diríem, ja, podrien, però clar, els que no...
A més, es paguen dietes i són dos dies en lloc d'un.
M'imagino que segurament el ROM no ho té contemplat.
Ja. I si se'ns allarga tant, que ens paguin el sopar.
Sí, sí, no, però
jo faig una reivindicació, perquè ens posin pizzas,
els periodistes
com a mi, no, estem pagant.
A mi el que m'agrada d'això és que és el dia que de veritat estàs veient que el polític està treballant. Jo dic, una hora darrere de l'altra, eh? Digo, ostres, lo estic veient que se tira 7-8 hores treballant.
Estic pagant el sou, ara sí, no? Ara
sí, de fet, home, clar, no, el fet que pugui dir tot el que diu allà, que tu veus que està treballant, vol dir que, com a mínim, aquella persona ha treballat en el de curs de l'any, perquè per dir tot allò que està dient, no ho pot improvisar.
Però jo diria la cosa visual, no? Altra vegada estan fent una feina que no lo veus. Se suposa que estan treballant.
Sí, sí. No, i els periodistes no acabem quan acaba el ple. Encara allarguem una miqueta més per poder penjar totes les notícies.
Igual que en els partits de futbol, els comentaristes, no? El senyor Torquemada, tots aquests comentaristes, després tenen una feina a analitzar tot el que hem vist. Tot el que hem vist, un periodista fa això.
Sí, sí, ho hem d'explicar. Molt bé, doncs, més enllà de l'anècdota del que va acabar més tard del que era habitual, diguem-ho així, alguns dels punts que es van debatre, va haver-hi molts punts molt polítics, molt interns i tal, com el tema de la liquidació, etc, que es van tornar a enganxar, com sempre, el Pere Soler i el Carles Borgaroles, una mica amb els arguments que ja venim sentint.
És un clàssic, ja.
Exacte, sí.
No és la pareja de l'any, és la pareja de la legislatura, eh?
Ara que estan de moda els podcasts, els podríem fer un podcast per ells dos i que parlessin del tema.
La parella de l'any.
Però més enllà d'això, perdó, disculpeu, jo volia parlar del tema de l'habitatge, que és un tema que serà tema de campanya, segur, tant uns com els altres, i potser va sorprendre, que es va escenificar, no?, un compromís entre els tres partits del govern i Junts en el tema de l'habitatge, no?, perquè hi hagi un consens i tal. No sé si això voldrà dir que durant campanya deixaran de tirar-se els plats pel cap, perquè si has fet, si no has fet, si deixaràs de fer. En Sergi Baixas fa un gest amb el cap assumint que això no passarà.
No passarà.
Però vaja, si més no, va ser un gest. El contingut d'aquest acord, que és aquestes mocions que es voten al final i que tenen el recorregut que tenen, però bueno, s'han compromès a arribar a un 10% de l'habitatge social d'aquí 10 anys. Jo, fent una mica de números, no m'acaben de sortir, però vaja, com, no sé com ho veieu, primer l'acord polític, que ho dèiem, no? Si això voldrà dir que hi ha com una treva entre aquests dos o aquests quatre partits en el tema de l'habitatge en campanya, i després aquest compromís concret del 10% de l'habitatge social, que és una xifra mítica que es va repetint constantment i que costa molt d'arribar-hi. Pensem que ara em sembla que no arribem ni al 2% amb les xifres actuals, Vinga, va, Sergi.
Jo ho veig somiador, la perspectiva aquesta, la veritat. No sé, a veure, al final el que no es pot pretendre és ara anar a correcuita i fer tot allò que s'havia de fer prèviament aquí a Catalunya, no només a Sant Cugat, hi ha hagut un endarreriment en assolir aquests percentatges que en molts països d'Europa es van posar les piles molt més aviat, i ara ens trobem en la situació en la que ens trobem, és a dir, no es pot garantir un accés a un habitatge digne aquí a Sant Cugat, i menys encara pels veïns. Per tant, bueno, veurem, és a dir, està molt bé que hi hagi un compromís com a mínim entre les tres forces d'esquerra actuals al plenari i Junts, que és la principal força de Sant Cugat, per anar cap a aquest objectiu. Veurem a veure com es materialitza, i al final també és veure quin és l'objectiu d'aquest 10%. És a dir, entenc que seria blindar, no?, aquest accés a l'habitatge a les persones de Sant Cugat, que ara mateix actualment es veuen expulsades perquè, bueno, pel desorbitat preu de l'habitatge, i que està provocant aquesta expulsió paulatina que comporta una substitució poblacional, com ja han apuntat diverses vegades els experts. Així que bueno, anirem veient.
Bon. Víctor?
Jo no sé si ho vaig entendre bé, perquè em sembla que és un milió i escaig, oi? Destinat a habitatge social, oi?
Ahir era una modificació de pressupost per Promusa, per injectar diners a Promusa, sí, però no exactament això, diríem. No,
aquest, per tant, serà Promusa, això?
Sí,
aquest
és una modificació,
i, no sé,
però és un extra, és una injecció extra, també és Promusa.
Val, passa que és poc, perquè per nosaltres un milió està molt bé, però em sembla que per habitatges és insignificant, no?, la xifra.
Sí. Però, és un tema...
D'acord.
No va per dir... No, amb això comprarem dos blocs de pisos. No és per això.
Vaig seguir una mica el ple a través de Cugat Mèdia. Va tenir la voluntat i el coratge de seguir un tros. Un bon tros, llarg. Jo crec que això té mèrit perquè pel ciutadà que fa això, perquè realment hauria de donar el premi de Sant Cugatenc de l'any al Sant Cugatenc que aguanta més minuts escoltant el ple, perquè té mèrit. És com allò que estàs sota l'aigua, quan més segons aguantes, més bé. No?
Bueno, doncs tenim que fer algo perquè jo l'escolto bastant. Qual de los dos se porta això,
perquè és un llenguatge molt críptic, saps? Bé, jo, el meu món és més de les lletres que dels números, per tant, em perdo moltes pressupostos i tot això, m'acabo perdent, perquè tampoc hi entenc, no? Però, per tant, aquest debat, quan comencen entrant en els detalls, clar, com que tu no formes part d'allò, per exemple, el senyor Carles Brugueroles es dedica a això, jo, em sembla que és economista, clar, doncs és el seu món. Quan et parlen donen els titulars, tu ho entens com a ciutadà. Però quan entren en els detalls, ja et perds perquè s'ho saben ells, saps? I aleshores és un llenguatge, és com assistir a un diàleg entre professionals d'un sector. Com que tu no pertanys a aquell sector, et quedes al marge. Llavors ens passa això. No dic que no ho hagin de fer, naturalment ho han de fer, però a vegades no saps si has entès bé el que han dit o no ho han entès, perquè... Per una banda, el mateix govern municipal diu que hi ha presentat que hi ha un dèficit de 3 milions i mig, una mica més de 3 milions i mig, però la senyora Ingla deia que han tancat cada any amb superàvit. I aleshores dius, però a veure, jo dec ser un capsigrany perquè no ho acabo d'entendre. Hi ha superàvit o hi ha un dèficit? No sé, em perdo en aquest món, em perdo perquè tinc la sensació que pensen que el ciutadà doncs és això, un capsigrany i no acaba d'entendre les xifres que se li donen, i se li pot dir una cosa i se li pot dir l'altra. Però a veure, si et diuen, si algú et diu que ha fet una gestió, diuen que han fet una gestió molt bona, diuen, hem fet una molt bona gestió, molt bé. I dius, doncs escolta, endavant, perfecte, em sembla molt bé. Doni'm els resultats. Bé, tenim un dèficit de 3 milions i mig. Ah, però hem fet una, la gestió és bona, no? Sí, 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 sí. A mi em recorda això del metge quan surt del quiròfan i li diu a la família del malalt, l'operació ha anat molt bé, molt bé. El problema és que no l'hem pogut salvar, Al final, finalment, no.
No l'ha aguantat.
Però, escolti, dius, hem fet una molt bona gestió, però tenim un dèficit de 3 milions i mig. I el que és preocupant d'això és que aleshores es tirarà mà de tresoreria, és a dir, del romanent de tresoreria. Això em recorda el que feia el PP amb els fons de les pensions. Agafava el fons de les pensions i ho posava en altres vies.
Els 68.000 milions que va treure de les pensions.
Clar, i això queda. Per tant, el romanent que té tresoreria de Sant Cugat, si el destinem a altres coses de caràcter ordinari, doncs estem creant un forat. Pel que vingui, ja s'arreglarà. Home, això no ho sé.
Que els comptes d'un ajuntament no són una empresa, i a vegades se'ns ho diu com amb llenguatge d'empresa, i llavors fem l'anàlisi des d'una empresa, no? És a dir, sí que és cert que hi ha els comptes de caixa, no? És a dir, han entrat 3,6 milions menys dels que s'han gastat, no? I aquí és on hi ha el desequilibri de caixa. Però s'han deixat de gastar unes coses que estaven previstes, que arriben a aquests 15 milions aproximadament, i amb això tapes aquest forat i pots fer alguna cosa més, com per exemple un milió més per Promusa, que és el que dèiem abans. No? Els dos tenen raó, en certa manera. I l'altre és dolent que un ajuntament acabi amb dèficit? No, els governs tenen, Europa els deixa, no? Un 1%, un 2%, en funció de mil raons, és a dir, el dèficit dins d'una administració pública estan acceptats, no han de quadrar comptes ni han de tenir beneficis en tant que no són una empresa. Clar. Però a vegades, tant uns com altres, ens barregen aquests dos conceptes i ens volen fer creure doncs un o l'altre, no? Depèn de com el que t'interessa més. Saludem a la Neus Sotomayor, presidenta de l'Unipau.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia. Disculpeu.
Cap problema. Acaba de sentar, ara li tocava el torn al Juan.
Això que estem parlant ara és una pràctica bastant habitual en tots els governs. O sigui, hi ha moltes coses que s'acaba el temps d'aquell de dir, bueno, tinc que fer una obra, tinc que fer que això... No, però primer ve una urgència i l'agafem i la posem a l'altra. Altres se van entrar-hi sempre. Sempre estan jugant, això sembla trileros. Normalment, amb aquestes coses, per a los que no entenen de matemàtica, ni de números, ni coses d'aquestes. Bé, estàvem parlant de lo que és la vivenda, no? O sea, 10.000 pisos, no? 10.000 pisos.
Un 10% de tots els habitatges de Sant Cugat haurien de ser socials.
Ara les de la paraula. Haurien de ser socials. Bueno, pues jo no crec que s'arribi a això. No crec, com no crec tot el que està sortint. Perquè s'està fent molta propaganda, s'estan fent moltes coses, tenint això, tenint l'altre, vivenda social, però no l'han ven per joc. O sigui, no està sortint res. Ja ho sé que 4 anys, pues, dona, sempre se fa en 4 anys, se fan els projectes i el segon mandat, pues, entonces, però això ja de los pesos socials ja ve de redadera. No sé, nosaltres allí, per exemple, a la Floresta, tenim per la gent gran, a la plaça Miquel Rau, la plaça del poble que li diem nosaltres, pues, un projecte per a persones grans. Bueno, pues, fa 4 dies encara estaven en negociació con los propietaris de aquellas dos casetas que quedan allá y el band de Vigo a Vizcaya y porté ya 5 o 4 anys. O sea, no se arriba mai a completar una cosa. Jo soy bastant escèptic amb aquest tema, o sea, jo penso que és més propaganda que tot això, perquè la situació que estem ara, això mentre no s'arregle que dije clarament, i això depèn de l'Estat, que s'obligui a tindre un par de vivienda social per a la gent necessitada, no arribarem enlloc. Se van fer pegates, cogen 4 pisos aquí, 4 pisos allà, i això no soluciona el problema. Allà, ja l'he comentat una altra vegada, allà a la Floresta fa anys se va fer una proposta que és molt vàlida, que se podia ara mateix se podia practicar també, i eren les cases, aquestes cases que queden per problema familiar, que moren els pares, tenen ells, o sigui, estan deshabitades, eh? Doncs nosaltres el que volíem era agafar i que l'Ajuntament ho promoviese entre els propietaris d'aquelles cases, i tenir unes masovers, o sigui, gent socialment, o sigui, no poden fer entrar una entrada d'un pis, una família, pues arribar a un acord per fer-lo, i se podia fer. D'aquell penso que era més que van ser dos los que se van en aquell temps, se van i estan i continuen. I això pues seria bueno, se rebaixaria molt la tensió aquesta també que hi ha con lo que diuen los ocupas, ¿no? Porque, que jo diferencio una los ocupa en dos, ¿no? Las ocupaciones sociales y los delincuents, ¿no? Que la mayoría son delincuents, porque la social només que es van a los pisos buitres y a los de los bancs, ¿no? En fi, jo ho veus, això, el 10%, jo no penso que al 2030 arribi. No ho crec. No crec perquè la política de l'Ajuntament de Sant Cugat no la veu forta en aquest sentit.
El 30 són 7 anys.
Sí, pues, sí. 7 són dos mandats.
O sigui, no, primer havien dit 2030 i ara parlen 10 anys i ja ens anem al 33.
Lo ven ampliant cada vegada més. No, així arribarem al 2050, que clar, no estarà ningú aquí.
O sigui, és que no sé si es parla del 2030 com any natural, o com la dècada dels 30, que tindrem el 10%.
Vull dir que no anem en joc.
Va, Neus, has enganxat la conversa una mica a mitges, però ja veus que estem parlant. Ahir es va votar un compromís, entre una moció, entre Esquerra, PSC i CUP, i Junts, que és qui la va proposar, un compromís de promocionar entre tots un 10% d'habitatge social d'aquí 10 anys. És a dir, que el parc públic de Sant Cugat arribi al 10% del total d'aquí 10 anys. Com ho veus? Ho veus factible?
La veritat és que jo no tinc... No ho sé. No sé tampoc en quin tant percent estem ara mateix.
Ara estem...
Un 1,6.
No arribem al 2.
Que és molt difícil. Em sento molt malament.
Sí, doncs treu tots els auriculars.
8,
no,
8
no, punts, no passa res.
8 punts, sí, és impossible.
És que em sentia com ressonant la
sí,
meva veu.
Sí, pot ser.
Doncs, clar, és molt difícil perquè és moltíssim, no? És un augment d'un 1% al 10%. Home, com a voluntat em sembla fantàstica, em sembla molt bé. Però no sé si és efectible, ojalà. Jo no tinc dades per saber si això és possible o no. Jo que també crec és que el tema de la vivenda social soluciona una part de... No? Pot solucionar una part del problema de la vivenda, però fins que no es regulin els preus del lloguer i no es reguli d'alguna manera l'especulació que es fa amb un dret que és l'accés a la vivenda com un negoci especulatiu, això no solucionarà per molt 2%. Que posem de vivenda social, no? que fantàstic, però que ha d'anar acompanyat, crec jo, amb altres mesures per solucionar realment el problema de fons.
Mm-hmm. Molt bé.
Això és molt difícil perquè ja veu com està la discussió allà a les Espanyes con la llei de la vivienda, que van retallar, o sigui, la van parar la llei de catalana, que quan va estar els alquilers van quedar bé. Però, clar, van protestar tot perquè això és que perdem calés los amos, no? Clar, això és molt difícil perquè mentre el senyor Pedro Sánchez se vagi a Nova York a parlar con los de Blaston i companyia, que són los fondos buitres que más pisos tenen, más vivenda tenen en tot el país, no faran res. O sigui, estan subeditats a ells i per això no surt la vivenda. I per això està el problema que hi ha tan gran de que no hi ha manera de baixar el que és el top de los alquilers. És una vergonya que estigui a l'altura, que Sant Cugat està ara mismo per 1.200 euros o coses així.
Sí,
no
sé.
I més.
La mitjana són 1.200.
Que té que guanyar uno 5.000 euros, per exemple, el sou cada mes.
El problema és
4.000 euros.
El problema és que hi ha gent que ho paga. Perquè, clar,
sí, clar, no hi ha molta gent.
I clar, Sant Cugat, com té un teixit social molt especial i, per tant, hi ha molta empresa i treballadors d'aquests que els hi paga l'empresa, el lloguer, no el paguen ells, sinó que els hi paga el bany clos en el sou, clar, si són 1.400, paga 1.400, o 1.200, és igual. I si tu ets el propietari, ell pensa, escolta, si m'ho paguen, perquè he de cobrar 700, no? I, no, clar, des d'aquesta lògica, sí, clar, té raó, però això és una espiral que puja, puja, sí, sí. I al final, bueno, jo crec que explotarà. Bé, o no explota. Què passa? Que la gent se'n va. La gent jove se'n va. Sí. I altres que no són... Jo vaig arribar un moment, jo vinc de lloguer, va arribar un moment que em vaig plantejar anar-me'n a un poblet on fos, on la vida és molt més barata i tens, evidentment, no tens els serveis que té Sant Cugat, renuncies a moltes coses, però vius modestament, però amb un lloguer correcte. Deia, Sant Cugat ja no és per mi. Jo porto aquí mig segle vivint i sento que hi ha... m'estimo aquesta ciutat, però em sento expulsat perquè jo no tinc una economia per seguir el ritme de la meva pròpia ciutat. Per tant, he de marxar.
Mire, jo tinc conegut de la Floresta que han marxat, però a Igualada. A Igualada, un pis amb 3 habitacions per 400 euros. A Igualada. Hi ha molta gent, i gent gran, que s'han anat a Rubí i a Cerdanyola. Tenen en compte que Rubí és la meitat que s'han jugat.
Està pujant, o sigui,
Jo, hi ha una cosa que ningú se senti al·ludit, dels agugatens. Però jo sempre, fa molt de temps que he dit que Sant Cugat és el barri burgès de Barcelona. O sigui, hi ha un nivell molt alt.
Sí, clar. Sí, no, home, no. De Catalunya,
Sí, sí, de Catalunya. Sí, 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 de Catalunya. Sí, sí, sí. Això, una... mira, aunque treballin los dos, aunque treballin la pareja que esté treballant, sí, sí. Si té un fill ja... No, és que no arriba. Per això t'hi dic que guanya 4.000, 5.000 euros mensuals per pagar un pis de 1.200, 1.300 euros. Yeah. Jo penso que està molt desfasat. Ara, que aquesta és la ciutat que vol la gent. Bueno, una part, no? O sigui, és política. Va.
Però aquest no és un problema només de Sant Cugat. És veritat, no, sí, sí. Que Sant Cugat és més greu, però, perquè clar, és més car, però no és un problema només de Sant Cugat.
No, però és que nosaltres tenim que mirar per Sant Cugat. Sí. No? Tenim que parlar de Sant Cugat. O sigui, les comparacions, és que això és tan pitjor que nosaltres. No, nosaltres mirem perquè nosaltres estem millor, no?
Jo les dades...
Diu el que diu la Neus, sí, això és veritat. Jo recordo que va haver-hi un... no fa gaire, els telenotícies del migdia o així parlaven que hi havia com una mena de, fruit de tot aquest problema que estem comentant, havia sorgit una mena d'ona de persones de professions lliures que havien optat per marxar de Barcelona, en aquest cas era de Barcelona, per l'encariment dels preus de lloguer i de l'habitatge, i aleshores havien decidit anar a iniciar una vida en pobles petits on podien viure. És a dir, diria això, per exemple, va sortir el cas d'una veterinària que en principi va deixar el que tenia i va anar a exercir en un poble. I ella va començar a viure de la gent del poble com a veterinària d'allà. Una altra que tenia un restaurant a Barcelona, li van pujar un lloguer brutal, un restaurant familiar que portaven ells, van decidir tancar les portes i anar-se'n i muntar un altre en un poble petit, tot això. És gent que deia, he de marxar d'aquí perquè ja no puc. I, clar, això no ho pot fer tothom, és veritat. La persona que està assalariada en una empresa, no. Doncs queda atrapada. Però no només el que està assalariat encara pot cantar glòria, perquè ja està ple d'autònoms que queden completament desbordats i que amb la pandèmia han quedat ferits.
Bueno, ara el teletreball també ajuda a aquesta situació, la lleva allà als pobles. O sigui, si ho pot fer allà de casa, estàs millor allà que acá. Fai la comparació, diu, no, m'interessa més anar-me fora. Si ja vull baixar a Barcelona, ja baixaré un dia a Barcelona, no? Però això, bueno, a veure si així recuperem la Catalunya central també, no? Que està molt buida.
Bé,
sí. O sigui que és...
No, bueno, jo en aquest sentit el que volia comentar era que hi ha unes xifres esfereïdores que són el fet de, si nosaltres analitzem el padró dels últims 20 anys, han vingut a Sant Cugat 133.000 persones, que això dona resposta a aquest creixement brutal que ha experimentat la ciutat, no? Però durant aquests mateixos 20 anys s'han anat de Sant Cugat 88.000 persones. És a dir, 88.000 persones. Tenint en compte, no, que 88.000 persones ja estarien al top 15 de ciutats més importants, més grans de tota Catalunya, pensar que han tingut una substitució poblacional en només 20 anys de 88.000 persones que han hagut de marxar perquè no es podien pagar a Sant Cugat, em sembla brutal. I això, bueno, són llibres que s'han de posar, no, que es comentava, no, que Sant Cugat té una idiosincràsia molt especial. Home, no sé si s'ha incentivat aquesta idiosincràsia molt especial a base de fotre patades a tots aquells que no podien viure aquí. D'això... que eren els originaris, no? D'aquesta zona, quan en aquest moment no hi havia aquests preus desorbitats, etc, etc.
Sí, però a part d'això s'està aguantant també, o sigui, hi ha molta gent que van vindre als anys 60-70 que encara són vius i tenen les cases, o sigui, que encara això s'aguanta, hi ha gent que aquesta gent encara no han marxat. I a part de que hi ha alguns que sí que han marxat perquè s'han quedat sols i han tingut que marxar fora, no? Però bueno, quan aquesta gent se vagi acabant, això ja, tot el que són les cases estas petites de lo que tenen al costat de Mirasol mateix, pues vindran gent nova, o sigui, això el preu s'encarecerà més, te lo tindrem.
Bueno, la gran pregunta és on han anat aquestes 88.000 persones, sí. Que segurament moltes s'han desplaçat cap a Rubí, cap a Cerdanyola, sí. Cap a altres ciutats vallesanes o sí. Cap a més enllà, i això està creant una tensió residencial a tot el nostre entorn, que ara mateix ja es fa impossible no només viure a Sant Cugat, sinó ja directament viure a tot el Vallès. És a dir, per trobar un lloguer assequible per la majoria de la població, te n'has d'anar pues, a Anella superant Manresa o Vic.
Sí. Bueno, això té un nom, es diu gentrificació.
Total.
És la metròpolis.
Com deies, a Rubí està, hi ha la pressió sí. Dels santcugatencs que venen, bueno, estan augmentant, i els rubinencs comencen a marxar
és un submane, no? Comença a Barcelona comença a expulsar Sant Cugat, Rubí, i això continua.
Com és a prop de Barcelona, més encareix, perquè sí. La gent que se'n va just, i els que venen aquí pràcticament són barcelonins.
Sí, sí, això.
Clar, t'has d'allunyar a llocs que quedi lluny de Barcelona, on l'accés a Barcelona, la connexió, no és igual que la de Sant Cugat, evidentment, i per tant, doncs... cal voluntat i ganes d'instal·lar-te allà on tu saps que els serveis no són els que tenies.
Mm-hmm. No. Neus, vols afegir una cosa més?
No, que està tot bé.
Molt bé. Doncs si no d'allò, canviarem de tema. Un altre tema que també es va parlar en el pressupost és en el ple va haver-hi dues modificacions de pressupost, val? És a dir, sobre el pressupost que tenim ara, que és prorrogat, s'han fet un parell de modificacions. Una va ser per injectar 1 milió d'euros a Promusa, que abans ho comentàvem, i l'altra és de 1,16 milions d'euros per poder pagar a les entitats, a pagar les subvencions a les entitats. Val? Els últims mesos hi havia hagut molt de neguit entre les entitats, si cobrem, si no cobrem, si cobrem a l'hora, no cobrem a l'hora, ens avisen que aquest any 2023 ens retallaran, no ens retallaran, i des del govern es volia enviar un missatge de tranquil·litat de que no es tocarà, i, bueno, almenys ahir va haver-hi aquesta modificació de pressupost per poder pagar les subvencions nominatives, en aquest cas, no les de lliure concurrència, sinó les nominatives d'aquest any 2023. Com que, Neus, tu tens formes part d'una entitat important de la ciutat i que rep subvencions, una mica com has viscut aquests mesos i previs i si ara esteu més tranquils o no?
Doncs jo ahir quan vaig llegir que aquesta modificació de pressupost aniria al ple, la veritat és que em vaig alegrar molt, perquè realment estàvem patint per veure què passaria aquest any amb el conveni de l'Ajuntament amb la Unipau. L'any 2022 ja sabem tots els retards que hi ha hagut per diferents causes. Al final hem cobrat el conveni del 2022 al febrer del 2023, i perquè nosaltres som una entitat que som molt estalviadors i teníem un romanent de fa anys que ens ha permès subsistir el 2022, però que el 2023 se'ns fa més difícil. I sobretot perquè nosaltres no podem funcionar sense unes persones tècniques que estiguin treballant i que facin la feina, si no és impossible. Només amb el voluntariat no podem fer tots els tallers que fem a les escoles, no podem programar, no és viable. I llavors, clar, ens va el sou de les persones, sobretot en el conveni, no? Bàsicament és aquesta la nostra despesa. Llavors, pensar que el conveni es pogués o no es pogués signar el 2023 ens feia patir realment. Jo espero que amb això podrem signar, perquè encara no hem tramitat el conveni del 2023, perquè s'estava a l'espera de si realment hi hauria recursos o no per les subvencions, però jo crec que ara almenys a mi em tranquil·litza pensar que podrem treballar amb normalitat i que podrem signar el conveni amb normalitat i que seran més puntuals amb el pagament aquest any.
Molt bé.
Bueno, esperem que siguin puntual, perquè això no ve d'aquest any, eh? O sigui, nosaltres, la taula de la gent gran, per la part que jo, on jo estic, l'assumpte de los casals, ja portem anys que estem, que sempre va les coses, que cada vegada està més, se va enrerir més.
La... Nosaltres, la veritat és que és el primer any que hem tingut aquest problema, mai l'havíem tingut.
Sí, bueno, sempre, nosaltres normalment cobrem sempre al final d'any, sempre ben just. I els casals no tenen, o sigui, allà hi ha molt poca cosa, o sigui, a vegades sí, hi ha que posar de la butxaca, per tirar les coses endavant. Però bé, aquesta, jo penso que la qüestió, almenys con lo que respecta als casals, lo d'aquest any, lo que ha passat, mira, hi ha hagut diversos casals, i grups, com per exemple la Coral Tardó, nosaltres hem presentat tots els papers de l'Ajuntament i se van presentar, penso que va ser al mes de març, al final del mes de març, se van presentar l'any passat. Bueno, pues nos truquen que seria a final de juny o juliol, no me recordo exactament també, que tenien que fer els papers de nou, perquè havien caducat. O sigui, l'oficina, la gent que estava allà, s'havien deixat caducar els papers i havien de fer-lo de nou una altra vegada. I lo dic perquè és que el tècnic que tenim nosaltres allà a l'espai més 60 està fet de coordinador i fa ajuda a de les planes, al de Mirasol, inclús ajuda a la llar de la parròquia a fer aquests papers. Se van presentar i no estaven. I és que resulta que no hi havia gent per treballar-los, per tirar endavant això. Van contratar, i quan van contratar una persona, resulta que ja estaven caducats. O sigui, hay que mirar-lo també. O sigui, tota la cosa, la burocràcia, tenim que a poc a poc que anar... quitar-la del mig, perquè això no se pot aguantar. Bueno, jo espero que doni tranquil·litat, sobretot a vosaltres, que el que teniu conveni, nosaltres no tenim conveni, pues que vagi bé, però bueno, esperem. Ah, per cert, ja van dir que pondria una oficina dedicada només a això, per a tramitació de paper, de la subvenció i tot això. Bueno, que no passi el mateix con la oficina que se va muntar a una petició de la plataforma de pensionistes. Perquè en aquell moment estava jo allà, ben aficat, que se va durar 4 mesos, no va durar més. Uh-huh. O sigui, hi ha que treballar moltes coses, des de l'Ajuntament tenen que dar... Sí, nosaltres ja donem tots els voluntaris, donem tota la facilitat del món, però no perdem temps, perquè no ens agrada estar treballant per la gent, no? I sacar davant els nostres casals. Però, ostres, se té que...
Per què va durar tan poc? Per què?
L'oficina, perquè deien que no hi havia gent, o sea, que no, la gent no anava a reclamar. Jo penso que no se va fer la suficient propaganda o fer-la. Havíem proposat nosaltres que los passassin també a los casals, perquè la gent vese a los consells de districte, que la gent, o sea, vagi, oye, que això se pueda fer. Ahora se está remediant també per una altra qüestió, ara con la guia de drets socials i aquestes guies que estan sortint ara, que ha costat molt treball fer-la a cabo a través de la plataforma, la taula de la gent gran i el Consell de la gent gran, que ja ha costat anys també fer-lo, per sembla que se va una mica ja la cosa se va, que fos un camí que va bé, no? Però bueno, esperem que la cosa funcione. Si no funciona, malament, eh?
Sí, jo crec que tens raó amb les dificultats burocràtiques i tal, però potser, no sé jo si la solució és una oficina que es dediqui a tramitació de subvencions, sí. Perquè de fet jo crec que cada àrea o cada servei té la seva pròpia línia, no? Per exemple, en el cas d'Unipau o de les entitats, sí, de cooperació o d'educació per la pau, estem totes agrupades amb la xarxa solidària, i la xarxa solidària té una oficina amb la que ja ens dona suport amb el tema de convenis, de subvencions, etc, i que per tant no sé si caldria anar amb una altra oficina que es dediqués només a tramitació, no? I no sé, desconec en el cas de gent gran com funciona, però entenc que gent gran deu tenir a serveis socials uns altres tècnics, cultura uns altres tècnics, i que potser ja està bé.
Sí, no, los tècnics los tenim. Però això vosaltres esteu a un altre nivell que nosaltres. Nosaltres tenim el nivell baix de tots els casals. Així m'entens. O sigui, nosaltres
jo no crec que sigui una qüestió de nivells.
Sí, sí, no, nosaltres agafem els papers, tenim que tenir els papers de tot l'any, i després, quan arriba l'hora, pum, passar tots els papers per passar-los.
Clar, nosaltres també,
I ja està, no tenim res més. I a nosaltres la cosa va a dir.
Víctor, Sergi?
Sí, el que passa que el que es destinarà a aquest tema, a les entitats, és exactament la mateixa xifra que la de l'any 22. Mm-hmm. Exactament la mateixa. Clar, si és la mateixa xifra, no sé com ho reben les entitats, perquè la mateixa xifra vol dir que són menys diners que l'any anterior. És a dir, si cobres 1.000 euros i l'any següent et continuen pagant 1.000 euros, aquell any cobres menys que l'any anterior. I si això va pujant, cada vegada guanyes menys, que és el que ens passa a tots amb, amb el cost de la vida, no? Per tant, jo crec que no s'havia d'haver igualat la xifra de l'any anterior, ja sabem que són pressupostos prorrogats, sinó que s'havia d'haver tingut en compte això. Perquè si no, doncs el titular és que es mantindran les subvencions, però en realitat la lletra menuda diu aquesta vegada s'ha baixat la quantitat de destinada a les subvencions, que notaran totes les entitats.
Sí, suposo que partint de que hi havia el rumor
clar
que es retallaria, funciona el mateix.
No, per a reduir el dèficit. O sigui, ja
per reduir el dèficit. Ens alegra la notícia i ens oblidem de fer aquesta lectura,
clar,
perquè
clar,
com que...
Sí. No, clar. Però,
saps, hi haurà conveni.
Jo en aquest sentit, el govern, per exemple, deia que ningú es preocupés, que les entitats que aquestes subvencions arribarien a les entitats, que s'havia creat una mala maror per part de l'oposició i tal, que realment no existia, no? Aquest neguit dintre les entitats. Home, nosaltres que parlem amb les entitats podem corroborar que sí que existia aquest neguit, i aquest moviment pues respon justament, no? Jo no vull ser malpensat, però com es va comentar durant el ple, un moviment una mica electoralista, perquè clar, si no això no ho fas a dos mesos de les eleccions, és a dir, com a mínim t'estalvies el punt, perquè clar, aquesta modificació el que ve a ser és blindar aquestes subvencions, que són unes subvencions que no t'arribaran ara tampoc, sinó que ja es calcula que s'arribaran cap a la tardor, que clar, unes subvencions per una entitat, no?, que és per l'exercici d'aquell any, que t'arribin a tardor de cara a l'hivern, arriben tard, i això és perquè és una dinàmica que potser ens hem acostumat, no?, i que no crec que sigui la millor, que és atorgar les subvencions i fer aquestes modificacions ja a toro pasado, quan ja estem dintre del propi exercici. Això s'hauria de preveure molt abans, i tant això com, per exemple, amb el pressupost en si de cada any.
El que passa és que això, ho dic perquè en les tertúlies polítiques n'hem parlat bastant i ho han explicat, clar, s'ha canviat per llei, és a dir, estan obligats a canviar el mètode de subvencions, és a dir, no és una qüestió de que ha decidit Sant Cugat, és a dir, ara, quan una entitat vol una subvenció, ha de dir vull fer aquest projecte i has de justificar aquest projecte, per tant, en certa manera sempre et pagaran a posteriori de que l'hagis fet, és a dir, el que no es vol és que et donem els diners només perquè sí, i que els costos estructurals, és a dir, pagar la llum, pagar el no sé què, ho paguis amb la subvenció a l'Ajuntament. Això és la teoria, eh? És a dir, has de tenir els teus recursos i després jo et subvencionaré una cosa concreta que facis, etc.
Però moltes entitats no podran assumir aquests costos.
Bueno, aquí està el debat, clar. Però l'Ajuntament s'escuda amb que és una cosa general, és a dir, això ho fa tothom, i llavors hi ha les nominatives, que són aquest 1,16 milions, que sí que són per coses molt puntuals, i diuen, això ha d'anar quedant per, i posaven l'exemple dels actes dels 140 anys de la Lira, això només passarà aquest any, doncs això ho subvencionem, i no és una subvenció de sempre, sinó és per una cosa concreta, la capital de la Sardana, coses d'aquestes. Ara, la resta de subvencions, les anuals, han de ser amb justificat de que jo faig aquests projectes, etc, etc i tal. I això ha endarrerit, ja per si, ho han endarrerit més. Això és el que han explicat aquí els polítics, per això ho dic, que la idea és les entitats han d'anar-se traient del cap que amb les subvencions paguen despeses estructurals. Una altra cosa és que això sigui realista i que ho puguem aterrar al terra, eh? Però la teoria és aquesta.
Doncs per aquesta idea les entitats haurien de tenir, no?, una bossa de diners prèvia, després fer els gastos que siguin i després pues, agafar d'aquestes subvencions el que tu puguis netejar d'aquest deute i tornar a intentar recuperar aquella bossa de diners. Però si tu no tens aquella bossa de diners inicials, no pots fer res.
Clar, és el que deia la Neus, tenint un romanent que se l'han cruspit i el 22 ho han salvat, però el 23 ja no. Bueno, i el que deia el Juan també, que deia bueno, és que moltes coses el substitueix el voluntariat de l'entitat fins que arriben els diners, però mentrestant algú ha de posar els seus diners.
És el que ell deia, nosaltres aquest any haurem d'intentar tornar a crear el romanent que teníem, no? Perquè així poder continuar, perquè és que si no és el que tu dius, si no tens un romanent inicial no pots anar per avançat.
Però si, això, si, si els ingressos són inferiors, com augmentareu el romanent?
Sí, serà complicat.
És complicat, és complicat.
Si hi ha una baixada de socis o per qualsevol cosa... O sigui...
clar, no, nosaltres ja, tenim l'avantatge que optem també a altres subvencions de la Generalitat, clar, i de la Diputació, i de, aquest any tenim la sort que aquest any ens han donat, que no sempre és així, eh? Perquè hi ha anys que et donen subvenció i hi ha anys que no, i anem sempre amb un equilibri que, clar, és difícil, però jo entenc, encara nosaltres som una entitat que tenim... per lo que són, per la que és una, perquè és lo, el que són les entitats de Sant Cugat, relativament gran. Jo entenc que entitats molt més petites que funcionen bàsicament amb voluntariat, és impossible que tinguin un romanent que els hi permeti.
A les Casals, per exemple, a les Casals, que no que tenim un tècnic, per exemple. Bueno, nosaltres a la Floresta estem bé, perquè és el casal atípic de Sant Cugat. No tenim soci, no tenim junta, són tres, dos voluntaris o tres que estem allà, i el tècnic de doble via... l'Ajuntament nos paga los tallers, alguns tallers, i el resto, tot el que se mou allà són voluntaris. Vull fer sardana. Ara, per exemple, estan fent fins ara un curs de sardana. Bueno, pues voluntaris. O sigui, coses així. El club de lectura voluntari, les mitges voluntaris, el teatre voluntari, no cobren res. Però bueno, estem molt bé.
Doncs abans d'acabar, ens queden 4 minutets, volia fer un petit apunt del barri del Juan, de la Floresta, perquè aquest diumenge es va inaugurar el pati del casino per fer-hi activitats els diumenges al migdia, i la veritat és que els que hi hem anat, és un espai fantàstic, s'ha d'arreglar una miqueta, però és un espai fantàstic, i és una alegria, suposo, pel barri poder haver recuperat aquest espai, no?
Sí, ahir estava parlant amb Ramon, i bueno, i el mateix dia, no? Això és un fet històric, ja, després de tants anys, ja, bueno, l'Ajuntament s'ha compromès a que això, un espai públic com el casino, que estigui el dissabte i el diumenge, esté obert al públic, que això té que ser com si fos una qualsevol plaça, no? Perquè només que s'obria quan hi havia activitat, no, he aconseguit, bueno, doncs, sí, que això continuarà endavant. I de moment, pues, ara no sabem com quedarà, si se lo pondrà un concert allà de moment, però que després a través de la Comissió de Cultura i el Senglar del Consell del Barri, pues, i les entitats, irem programant totes les coses. I sí que ha fet moltes modificacions, que el que parlàvem abans, que se podia fer teatre i coses allà cobrint. No falta el que és la tanca per darrere de tot, que està com filferro, no? Això hay que arreglar una mica també i dar-li una mà de neteja a lo que és el pati, perquè és una pena, no? Perquè sempre parlaven de ara al mes de maig fem un altre teatre, que són 3 o 4 representacions que fem allà, venge de fora, o sigui, això és una mica tètric, no? Però bueno, estem molt contents perquè, bueno, la gent va ser molta gent i se van fer tallers de tot, la gent estava molt contenta, els cantants, les corals, tot va ser un èxit total. I esperem que això continuï.
Molt bé. Heu anat al Casino Floresta, suposo?
Sí, jo vaig estar diumenge.
El diumenge vaig estar.
Sí, sí, la veritat és que molt, un ambient fantàstic, estava... molt animat.
Sí, sí. No, no, bueno, hi va haver molta marxa. Estava... El show de la Floresta con su cantina mexicana, que va dar molt espectacle, i les corals Jabato, el Catardó, molt bé, o sea, encantat, va ser una meravella.
Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre per venir fins aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat, l'estudi Ramon Barnils. Gràcies a Juan, gràcies Sergi, gràcies Víctor, gràcies Neus. Ja ho saben, fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, els oients, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, per Cugat Mèdia, per Ràdio Sant Cugat, la 91.5 de la FM i també a través d'internet, a través de cugat.cat. Ja ho saben, dimarts i dijous. Cita amb la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tothom.
Bon dia. Gràcies. Gràcies.